Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Aquesta és la situació ara mateix d'aquest conflicte que es va movent, que per tant la situació que us expliquem ara anirà canviant al llarg del matí. Com no pot ser d'altra manera, us l'anirem explicant també al llarg d'aquest matí. Però ara volem intentar posar-hi una mica d'anàlisi, si es pot, aquesta situació. Ens acompanya Ernesto Pascual, professor de la UOC, expert en política internacional. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns de nou.
Molt bon dia.
Després de parlar-ne molt, ja és un fet, la guerra és clarament aquí. I com analitza els moviments de les darreres hores?
Bueno, és, bàsicament ha trencat l'esquema que, com a molt, pensaven que podia ocórrer, que és el fet d'entrar en el Donbass i o bé suportar els prorussos o, com a molt, estendre a l'atac fins a les fronteres del Donbass, no?, per crear una regió independent dins de l'ègida de Rússia. Aquesta invasió total no era esperada per ningú, bàsicament.
I té àmplies conseqüències, no? D'una banda, repassàvem les conseqüències amb un sol dia de conflicte de víctimes mortals ja, 137, segons el govern ucraïnès, més de 300 persones ferides. Una situació, entenc, que fa molt difícil de preveure què és el que pot passar, no? Perquè, a priori, i des de la visió que podem tenir nosaltres des d'aquí, sembla que tampoc està havent molta força per part del propi govern ucraïnès, que no està podent combatre gaire l'arribada de les tropes russes al país, no?
Sí, realment no sabem el grau de lluita que hi ha a cada posició ni l'entrega que tenen no només a l'exèrcit, sinó als habitants d'Ucraïna, no? De totes maneres, el que sí que podem preveure, una qüestió més, és la quantitat de refugiats o de moviment de persones i, per tant, de refugiats que hi haurà durant el desenvolupament del conflicte. De fet, ja hem vist imatges de gent sortint de la capital a tota presa i anant cap a Polònia.
Clar, hi ha tota una generació, no?, i una Europa que, vaja, això ho va passar, eh? Vull dir, a vegades sembla que ens n'oblidem, va passar als anys 90, no?, amb el conflicte, però hi ha molta generació que ni tan sols recorda, no?, aquells fets i que pot estar, doncs, sobtada perquè tot el que havia estudiat als llibres d'història ara es plasmi, no?, als carrers d'una ciutat tan pròxima com és Kiev, per exemple, no? L'abast, a dia d'avui, del que pot tenir aquest conflicte per Ucraïna, el podem saber?
L'abast no el podem saber realment i també dependrà de si hi ha una tornada ràpida a una solució diplomàtica i, per tant, s'evita la catàstrofe humanitària i també la destrucció del país, perquè tot això té un cost evident, a més de les víctimes mortals, com està assenyalant, dels desplaçats, tot això destrossa l'economia d'un país, no? I hem de pensar que, per exemple, molta part dels cereals que consumeix la Unió Europea venen d'Ucraïna, precisament, no? I tot això està perdut en aquests moments.
I en aquest sentit, hem parlat molt, no?, de les posicions, del que poden fer els governs, no? De quina manera es pot ajudar Ucraïna en aquesta situació, tenint en compte també que entenc que qualsevol moviment pot derivar en un conflicte de molt més gran escala, no? Per tant, entenc que han de ser moviments molt mesurats i molt previstos, no?
Sí, hi ha com un mantra que les sancions econòmiques no faran res. Bé, les sancions econòmiques el que no faran és impedir la invasió que s'està produint ni aturar en aquests moments. Això és impossible. Però enfront a aquests que diuen que les sancions no són prou, jo demano quina és la solució. La solució és posar tropes allà i aleshores, com tu has dit, escalar el conflicte fins a un xoc entre forces directes de dues potències nuclears o de diverses potències nuclears, en el cas de que entrés la OTAN, no? Perquè estaria en França, Gran Bretanya, Estats Units, com a potències nuclears, enfront d'una altra potència nuclear. Realment s'ha de canviar. Les sancions no canviaran ara mateix el devenir dels aconteixements, però el que es pretén és que, debilitant l'economia russa, els oligarques, les èlits que apoyen a Putin, se n'adonin de que Putin ja no pot governar i que, per tant, és necessari un canvi de rumb i tornar a la taula de negociació internacional.
Per tant, que al final el país no pugui sostenir-ho durant molt de temps tampoc a nivell econòmic, no? Aquesta operació, que entenc que ha de tenir també una despesa important, no?, pel govern rus.
Per suposat. I pensem que l'economia russa és igual que l'espanyola, el producte interior brut, més o menys, eh? El que vol dir la situació en la que es troba el govern rus, no? L'economia mai ha sigut el seu fort, tampoc durant els anys de Putin, i aquí les sancions internacionals el que faran és intentar treure el flux de liquiditat per poder afrontar aquest conflicte. Això sí, necessitaríem aquí l'ajuda de la Xina per evitar aquesta fluïdesa, no?, en els mercats internacionals de diners. També és veritat que els russos han tingut, o l'elit russa ha tingut molt de temps per preparar aquesta guerra, i en aquest sentit per probablement té unes reserves calculades d'uns 6.000 milions de dòlars per suportar la pressió dels mercats financers. Però la teoria és aquesta, és intentar aïllar, com va dir ahir Biden, aïllar de totes les maneres possibles al govern rus.
Clar, però si mentrestant, no, en aquest mentrestant, en aquest moment en què això no passa, no, fins que aquest ofec econòmic que es vol fer té efectes reals, la població ucraïnesa es queda allà exposada a aquesta situació, no? Perquè
Això està clar. O sigui, ho hem d'acceptar. És a dir, per molt dur que sigui, també hem de pensar, doncs, quan fem ofertes a països que estan en una situació molt compromesa, quin és el tipus de suport que les hi donarem. I en aquest cas, la Unió Europea no farà res, no entrarà en el terreny. La OTAN tampoc. O sigui que realment la població ucraïnesa està sola en aquest aspecte.
És molt dur, no?, dir això en una població que està clarament exposada a una situació del tot incontrolable, no? Perquè, clar, jo m'imagino que pot sentir un ciutadà ucraïnès que li estan dient que té els russos a 25 quilòmetres de la capital.
És duríssim. És duríssim en el sentit de que... Per això dic que també nosaltres hem de fer un anàlisi de quan prometem coses, saber quines implicacions tenen. I en aquest aspecte, una revisió del plantejament de l'expansió de la Unió Europea i de la OTAN sense el recolzament, perquè el 2008, tant Geòrgia, que ens oblidem, i Ucraïna, van demanar aquesta entrada a la OTAN i se les va dir que no en aquell moment, no? I el resultat és que qui té ànsies imperialistes veu una amenaça en aquests països i decideix intervenir amb ells. I ells, al no estar dintre d'una estructura de defensa comuna, estan sols davant d'una potència com Rússia.
I, per tant, la previsió és del tot incontrolable, no entenc, a hores d'ara?
Ara mateix, la previsió...
Pot passar?
La previsió és difícil de saber, és a dir, pot fer que aquesta pressió internacional real, i si s'amplia a sectors que són anecdòtics a nivell econòmic, però que són molt importants a nivell d'imatge, no? És a dir, sembla que s'estan produint desercions dels patronatges de Gazprom, Aeroflot, de les empreses russes per part d'equips esportius, etc, etc. Si aquestes mesures calen, com t'he dit, en l'elit d'oligarques que sostenen a Putin, i hi ha una possibilitat real de contestació al seu mandat, això podria fer que Putin es replantegés el fet d'anar a una taula de negociació immediatament. De moment, han passat dos dies, o un dia, i estem al segon dia, Macron ho està tornant a intentar. Jo no ho tinc clar encara quin és el panorama que es pot esdevenir en els dies que venen, no?
I en tot això, Espanya quin paper juga?
Bé, Espanya és clarament atlantista, perquè la dependència que té precisament Espanya en aquest aspecte, en el ser una illa energètica, és a dir, que el seu gas ve d'Argèlia, que produeix mitjançant els seus les centrals de cicle combinat i les nuclears, té una posició molt lliure en aquest aspecte, molt diferent de, per exemple, el que ahir Biden deia: no podem treure a Rússia del SWIFT perquè hi ha països que no estan d'acord. Bueno, aquests països són Itàlia, que té relacions comercials, i Draghi ho ha d'explicar algun dia perquè té tantes pressions al voltant d'això, i Alemanya, que s'entén més clarament. Alemanya, si traguéssim a Rússia del SWIFT, què faria? Enviar un furgó blindat des de Berlín fins a Moscou per pagar el gas? És complicat, no? En canvi, Espanya en aquest aspecte no té dependència del gas rus fins a només un 8%, més o menys, i per tant pot estar dintre de la idea atlantista, i de fet el president del govern s'ha posat molt del costat de Washington en aquest aspecte.
Ernesto Pascual, seguirem parlant-ne, perquè per desgràcia la situació ha escalat fins a límits del tot inesperats, com bé dèiem. Gràcies com sempre per haver-nos atès i haver-nos intentat ajudar a entendre aquesta situació.
Molt bé, bon dia a tots.